Sí.
No, bàsicament, sí, els presidents dels Estats Units, més enllà de Trump, quan venen a Jerusalem, a la residència del primer ministre, al Parlament, evidentment, no a la Pau Oriental, i fins i tot Biden porteja el govern dels Estats Units uns quants anys i no ha modificat la decisió de Trump.
Jo li voldria preguntar al Sal, bon dia Sal, jo voldria preguntar si creus, dues impressions que tinc que vosaltres sobre el terreny les podeu confirmar. Una, si cada dia que triga un dia més l'ofensiva terrestre això la fa menys brutal, és a dir, el fet de que estiguem menys a prop de l'impacte de la massacre d'origen, del segrest de totes les persones que hi havia o de moltes persones que hi havia a la zona envaïda, etc., fa menys comprensible que hi hagi una invasió molt, molt brutal, si creus que va per aquí, i segona, si creus que s'està allargant per accions de la diplomàcia o per no sé quina altra possible raó, per exemple els segrestats, no? Hem vist hostatges que els han projectat en les últimes hores dient que els estan tractant bé, etc. No sé si això és habitual o si creus que estan jugant les seves cartes ja jamás en aquest sentit.
En primer lloc, el tema d'hostatge és molt important, és a dir, Israel està fent una operació aèria massiva i molta gent es pregunta si Israel no s'arrisca amb atacar o, per exemple, fer mal als hostatges. Per cert, 14 dels segrestats són dels Estats Units, i per això també és un altre motiu d'interès de Biden. Aquí diuen també, amb els que he parlat, que una ofensiva terrestre que també fa és pot agafar també més informació i intel·ligència sobre on estan amagats els hostatges de Hamas, però evidentment estem en situacions de precedents que són 200 segrestats, nens, dones, i és molt complicat fer una operació de rescat en aquest sentit. En el tema de la preparació, jo he vist tants soldats a la mateixa i tantes tropes, és pràcticament impossible que no hi hagi ofensiva terrestre. Això explica, és a dir, si estiguessin com una altra escalada o un enfrontament armat entre Hamas i Israel, és molt possible que Israel ja hagués entrat de forma ràpida i per voler acabar, diríem, aquest enfrontament. El tema que estan esperant tant també vol dir que Israel vol esperar el moment clau també per donar sorpresa. Evidentment Hamas està preparat al nord de la franja de Gaza, que està pràcticament minat i hi ha molts, molts explosius, i el braç armat de Hamas té molt de poder al nord de Gaza, perquè aquest pla que van fer de més de 1.500 milicians que van penetrar al sud d'Israel, evidentment el pla de Hamas és un pla, en primer lloc, per ocupar, conquerir territori israelià, com van fer durant unes hores, però després també el pla 2 de Hamas és la resposta israeliana, i estic segur que Hamas està preparant el terreny combat a combat allà a la frontera, al nord de la franja de Gaza. I tot i això, hem de recordar que els últims dies Israel ha fet operacions terrestres molt, molt puntuals per trobar o recollir informació, i bàsicament el que ha trobat ha sigut cadàvers de desapareguts d'israelians.
Lola García.
La veritat és que suposo que Netanyahu té la necessitat política d'actuar i d'entrar i de fer aquesta ofensiva terrestre, però si penses en tots els factors en contra d'això, també són prou importants, perquè clar, jo, pel que he llegit, hi ha les capacitats d'Israel, de l'exèrcit de terra, són uns 30.000 soldats, molts d'ells joves i amb una experiència bastant limitada, i els efectius de Hamas estarien al voltant de 20.000, i per tant això que deies no és només entrar, no? I entrar en un territori que no domines, que està minat, que en fi, que pot haver-hi de tot, sinó que a més instal·lar-t'hi, no? O sigui, això si suposo que en aquests dies, un cop passada el cop inicial, s'està avaluant fins a quin punt seria capaç Israel, no, de dominar aquesta franja durant molt de temps, i més sense un suport molt explícit dels Estats Units, que jo crec que és molt interessant, perquè crec que els Estats Units està fent una com una mena de rectificació d'alguna manera de la seva pròpia manera d'actuar quan va passar l'11S, no? O sigui, allò va ser també la primera reacció en calent, i després, doncs, després d'Al-Qaeda ha vingut l'estat islàmic. Vull dir que aquesta mena de reaccions no acaben de sortir bé, no?
Otbou, No, que hi ha una derivada de la possible invasió de Gaza, o simplement de l'amenaça de la invasió de Gaza, que és augmentar la diàspora palestina, que en aquest moment hi ha, si no m'equivoco, entre 6 i 7 milions de palestins exiliats o refugiats fora de Palestina, perquè en ofensives passades van haver de marxar, i la gran lliçó que han après totes les generacions palestines amb això és que no podran tornar a casa, no? I una de la por principal que tenen els que ara són a la franja de Gaza és precisament aquesta, i per això molts estan marxant, estan trigant a marxar, a banda de per les complicacions logístiques evidents, no? I això ho dic per reflexionar també un punt sobre el paper erràtic que està tenint la Unió Europea i que està tenint la Comissió Europea, amb la presidenta von der Leyen anant per una banda, uns estats anant per una banda, uns altres estats anant per una altra banda, perquè moltes vegades aquí tendim a fer anàlisis, per exemple, del fenomen de la immigració, tallant la cadena de les causes i les conseqüències, i resoldre aquesta mena de problemes i aquesta mena de fenòmens també passa per procurar i per treballar pel benestar i per la seguretat i per la prosperitat d'aquests països que poden després tenir aquestes diàspores i aquestes expulsions, no? com en el cas de Gaza. I després hi ha una altra cosa que es va coent a foc lent, que també li volia demanar el Salt sobre això, que és el possible tom autoritari, ja no del govern Netanyahu, que feia molt que l'estava duent a terme, per exemple, amb la reforma judicial, amb un punt de fascistització, fins i tot, en què es carregava la separació de poders, sinó que l'altre dia parlàvem que l'atac de Hamas havia acabat aquesta mena de miratge, aquesta mena de sensació de falsa seguretat que tenien molts israelians, que el conflicte estava estancat i que, bueno, se'l podia donar per solucionat, perquè la cúpula de ferro, que era aquest sistema molt avançat de defensa, ja els protegia i, per tant, no calia preocupar-se de res, i que això ara, de cop i volta, s'ha evaporat, no? I això, una de les conseqüències potencials que pot tenir, i també li demano al Salt, és una transformació de l'electorat israelià que l'escori encara més cap a l'extrema dreta, no? I que avali a mitjà termini o a llarg termini aquesta deriva autoritària que proposa Netanyahu, al marge de que ell, com a líder polític, tingui els dies comptats o no tingui els dies comptats.
Sí, bueno, anem a la darrera pregunta. Jo crec que la clau d'aquesta ofensiva terrestre israeliana, d'aquesta reacció israeliana i del fet que a Israel hi ha un consens de fer realment una operació massiva contra Gaza, contra Hamas, tot i que això suposi també la mort de persones o que no siguin de Hamas, és aquest consens total. És a dir, hi ha gent d'esquerra, famosos escriptors, que sempre han sigut i encara són a favor d'un acord de pau, són super super anti-Netanyahu, i els preguntes i et diuen: no podem acabar aquesta guerra sense que Hamas se'n vagi des de casa i sense que no tingui ja més armes. És a dir, això vol dir una guerra total. És a dir, el nivell de commoció que té això per Israel, per l'esquerra, per els kibbutzim, que han sigut sempre d'esquerra, sempre a favor dels palestins. Imagina't que, mira, un d'ells de simple, 20.000 treballadors palestins de Gaza, pràcticament prou de 20.000, arribaven l'últim any des de Gaza als kibbutzim i als llocs d'Israel. Doncs aquí ara es diu que molts d'ells van donar informació d'intel·ligència a Hamas per fer aquesta operació. Això, evidentment, és un 11-S més greu encara, perquè l'11-S, que heu parlat abans, Estats Units va atacar Iraq, va atacar zones molt llunyanes. Aquí estem parlant d'un 11-S que ha fet al costat, el pic al costat, i multiplicat per 10 a nivell de xifres. I a nivell de refugiats sí que estic d'acord que, i del tema de Netanyahu, que és evident que Hamas el que ha fet mateix és colpejar no només els israelians, i jo crec també indirectament finalment els palestins de Gaza amb aquesta operació israeliana, és que farà molt complicat ara mateix a la societat israeliana d'esquerra que torni a confiar a un replegament, una retirada, per exemple, a Cisjordània. I amb això connecto amb el tema de refugiats. Jo sí que és veritat que a la dreta israeliana, a la dreta o més ultranacionalista, li agradaria molt que hi haguessin a Cisjordània menys palestins, per ells tenir més terres i més cases pels que consideren Judà i Samaria. Però a Gaza, que no té la diríem el simbolisme històric i religiós pels jueus, a Gaza pràcticament no hi ha ningú que vulgui tornar a Gaza. com a colònia o fins i tot com a tema militar. És a dir, aquí diuen, pràcticament diuen, estem farts de Gaza, no volem responsabilitat, no volem donar res a Gaza, no volem res, que vingui Abu Mazen, que vingui Egipte, que vingui Estats Units i s'ocupi de Gaza, no nosaltres. És a dir, el tema això amb Gaza fa que no hi hagi, diríem, aquestes ganes de veure refugiats sortint de Gaza, no? El que Israel vol és que no vol saber res de Gaza. El problema és que Israel es va retirar de Gaza el 2005 de forma unilateral, sense donar les claus a ningú. Hamas va guanyar les eleccions el 2006, el 2007 va expulsar de forma violenta a la gent de Fatah. Jo vaig parlar a Ramallah, me'n recordo perfectament, amb gent de Fatah, que em deia que aquests de Hamas estan bojos perquè es van, bueno, llançar des d'un pis de cinquè pis, és a dir, una mica massa violents, i evidentment Hamas ha aprofitat això per consolidar-se com a règim armat, i ens ha parlat evidentment de tot el que no hem parlat abans, evidentment, que és el tema de l'eix iranià, Hezbollah, Estats Units, els Estats Units i Israel.
Només un apunt, que una cosa és que la commoció i el xoc, diguem-ne, faci pensar una majoria d'israelians que s'ha de destruir Hamas i que això no pot quedar així. L'altra cosa, jo he de dir d'altra banda que estic llegint aquests dies molts periodistes i activistes israelians que estan en contra de la invasió de Gaza, però això, una cosa és la commoció, l'altra cosa és en quins termes s'ha de produir aquesta resposta, i per això abans expressava, diguem-ne, preocupació o fins i tot indignació amb el paper de la Comissió Europea, perquè quan la presidenta von der Leyen, ara m'alegro que hagi rectificat, però quan aquests últims dies deia que Israel tenia dret a defensar-se, amb evidències, o sigui, amb proves evidents que el govern de Netanyahu estava disposat a fer-ho i disposat a fer una resposta sense defensar els drets humans i saltant-se, per exemple, la Convenció de Ginebra, doncs una cosa és que hi hagi dret a tenir una resposta contra Hamas concretament, i l'altra cosa és, són els termes d'aquesta resposta. Jo crec que amb això hem de ser molt contundents.
No. Tinc un exemple molt clar, crec que jo vaig entrevistar el Yuval Noah Harari, sí, fa un temps, que és una persona realment pacifista, d'esquerres, a favor d'un acord de pau. Els últims mesos jo vaig estar amb ell també a manifestacions, vaig cobrir manifestacions de protesta contra aquest pla de reforma judicial, i Harari, t'asseguro que feia un discurs molt, molt, molt contra el govern, contra Netanyahu, i avui fa un article al diari d'Aliyah i diu que aquesta operació no pot acabar sense que Hamas es quedi sense armes a Gaza i sense que Hamas se'n vagi de Gaza a nivell de govern i que deixi els palestins viure tranquil·lament i els israelians viure en seguretat. És a dir, aquest és el sentit horari que representa aquí una esquerra cada cop més petita a un país que els últims 10 anys ha girat molt a la dreta. Només vull explicar que a nivell que aquest atemptat ha provocat una commoció molt gran a l'esquerra també, i això fa que aquesta operació terrestre tingui tant de suport dintre, tot i que evidentment saben que aquí l'ofensiva aquesta està provocant també moltes crítiques a nivell internacional.
Clar, el problema és si amb l'excusa de despendre, diguem-ne, de salvar els palestins d'Hamas, se'ls arrasa, no? Que hi ha motivacions reals, hi ha raons autèntiques per preocupar-se.
No estem parlant ara de la resposta, estem parlant primer de tot de poder recuperar 200 persones que estan sequestrades.
Mira,
per Hamas.
Perdó, permeteu-me, una de les 200 persones que va estar segrestada i que va poder fugir, sí, noi, trobem gent...
Avui estic al·lucinant, entre l'Omella i això, sí, que no agafa, sí, tots els telèfons...
No, els hostatges israelians de Hamas són un dels focus d'atenció més importants ara mateix en aquest conflicte. Segons el govern hebreu, ara ho comentava el Joan López Alegre, en reté 200, tot i que Hamas assegura que en són més. A aquesta hora podem parlar amb un jueu a qui els milicians palestins van atacar i van segrestar i retenir, però va aconseguir escapar-se d'ells. Es diu Moshe Rosen. Buenos días y muchas gracias, señor Rosen.
Buenos días, Jordi.
Buenos días. ¿Dónde vive usted?
Bien, ante todo quiero decirle que para mí es un gusto escuchar el catalán y espero algún día aprenderlo.
Hombre,
y
estaría
que
muy bien, sí,
alguna o próxima plática entre nosotros se desarrolle en catalán. Uh-huh. Mi nombre es Moshe Rosen. Que la mayor parte de mi vida la dediqué a la docencia no formal. Me imagino que es un ámbito también conocido, evolucionado en España. Uh-huh. Yo vivo en Israel, en un kibutz, en una comuna que se llama Nir Itzhak, que está ubicada a 3 kilómetros, un poco más de 3 kilómetros de la franja de Gaza y 7.5 kilómetros de la frontera con la República Árabe Egipcia.
Vive allí con su mujer, ¿no?
Sí, sí, y vivo con mi compañera y juntos resultamos heridos el día sábado 7 de octubre, 11 días, aproximadamente a esta hora también.
¿Cuántos años hace que viven? Ahora vamos de lo que pasó ese sábado hace 10 días. ¿Cuántos años hace que viven ustedes en el kibutz?
50.
50 años. Madre mía, ¿pero cuántos años tienen ustedes?
Ah, bueno, como le decía un minuto, me dedicaba a la docencia.
Ah, me dedicaba, que
ahora
perfecto.
Ahora ya estoy retirado.
Perfecto,
y
perfecto.
Ahora he vuelto no como docente, sino como estudiante a la Cátedra de Historia de la Universidad Ben Gurión de Beersheba, donde estudié en mi juventud y estudio las mismas temáticas que me apasionaron siempre, que son precisamente historia y Medio Oriente.
En todo caso, para hablar de lo que pasó hace 10 días, ¿qué estaban haciendo usted y su mujer el sábado pasado?
Bien, el día sábado, que como ustedes saben es el paralelo de vuestro domingo, o sea, es nuestro día feriado, que no hay universidad y no hay trabajo, y al cual yo esperé toda la semana para leer algunos libros que hace tiempo los tenía acumulados en pila. Y aproximadamente a las 6:30, 7 de la mañana, recibimos un llamado de alerta que tenía que ver con el ataque de misiles a la región en la cual nosotros vivimos. Los ataques de misiles desde la franja de Gaza, nosotros puedo decir que ya estamos habituados y ya hay una respuesta ya regular, y es en ese momento hay que buscar refugio, para lo cual se han construido refugios blindados próximos a cada vivienda, y entonces nosotros acudimos allí, con mis libros, mi señora con sus diarios, y nos aprestamos a esperar que la andanada de misiles finalice, con la esperanza de que nuestra vivienda no sea afectada, para salir nuevamente a una jornada supuestamente rutinaria. Pero lo que sucedió esa mañana es que no se trataba solamente, como todo el mundo ya sabe, de un ataque de misiles, sino que paralelamente se produjo una masiva incursión de efectivos militares y carros de combate que muy raudamente cubrieron toda nuestra zona, ocuparon viviendas y casi inmediatamente también la nuestra. Nosotros estábamos, como le dije hace un instante, en una cabina que tiene que refugiarnos contra este tipo de situación, pero en realidad es, digamos, un muy buen recurso para los misiles, pero no para un ataque masivo de metralla como es el que sufrimos.
Claro, entonces ustedes se refugiaron en ese cuarto de seguridad al oír las alarmas, y una vez allí dentro, ¿qué pasó?
Bien, nosotros teníamos la seguridad de que podíamos ofrecer resistencia desde ese lugar, pero los atacantes, que eran muchos y que estaban con todo tipo de armamentos, acribillaron la puerta y con sus disparos obviamente lograron abrir, y sus disparos también nos alcanzaron a nosotros. Como mi mujer y yo tratamos de mantener la puerta cerrada con un muy magro recurso que son nuestras manos, Entonces, claro, obviamente resultamos heridos gravemente en nuestras manos, principalmente yo, porque los balazos atravesaron, diría, perforaron mi mano. Uh-huh. Y en ese momento ellos nos retiran del lugar por en el cual estábamos, nos llevan a través de la vivienda, que en el interín ellos ya habían alcanzado a destruir casi completamente vidrios, ventanas, puertas, etcétera, y obviamente, digo obviamente, aunque nada es tiene por qué ser tan obvio, a llevarse también cosas, o sea, todo tipo de implementos, artefactos, inclusive mis zapatos. Uh-huh. Y nos obligaron a mí, que ya estaba descalzo y herido, y a mi compañera, que los a que vayamos con ellos.
¿Y qué hicisteis?
Y no tuvimos más remedio que acompañarlos. Nos hicieron señas de que nos van a matar si nosotros no acatamos sus órdenes, y sus órdenes, como que eran muy precisas, dijeron que tenían orden de llevarnos a Gaza.
A Gaza. Claro, una pregunta, todo esto, heridos.
Estaba muy herido, ellos nos hirieron, aparte nos veían de que estábamos con una tremenda hemorragia. Ahora, nos llevaron no por la calle, sino por un sinuoso camino entre los árboles y los arbustos. Nosotros pensamos que lo hicieron de esta manera para evitar ser detectados, porque todo el tiempo nos obligaron a estar en el sumo silencio. Y en definitiva llegamos a una zona lindante a nuestra casa, o sea, hicimos una especie de camino de regreso, pero todo por los alrededores de la casa. Uh-huh. Y hasta nos llevaron a una alambrada que se limita la parte de las casas del kibutz de la parte cultivada que el kibutz trabaja, o sea, de los campos del kibutz y de las viviendas. De esa alambrada ya había un boquete que pienso que lo hicieron antes, y que hoy sabemos que por ese lugar, minutos antes, fue secuestrada una de las familias que ahora se encuentra en Gaza.
¿Y cuando revelasteis, nos forzaron a seguirles? O sea, ¿os dejaron ir sin hacer nada?
Se trata de un grupo de 5 efectivos regulares. Digo esto es un dato importante, porque inclusive, aunque yo conozco, vivo en la zona, estudio el tema, hace años que lo sigo, pero yo también me quedé sorprendido del tipo de disciplina y de actitud que tenían, que eran absolutamente militares, en el sentido que todo lo que hacían, lo hacían con una consulta, digamos, radial. Tenían equipos de comunicación con un jefe que les indicaba cómo hacer. Yo creo que inclusive los implementos que robaron también fueron después de una consulta, y inclusive cuando rompían, parecía ser como parte de un programa predeterminado. En definitiva, nos llevan entonces también nosotros a este alambrado, y fueron atravesando uno por uno los 5 militares con sus equipos por ese lugar. El último nos sostenía a nosotros para evitar que escapemos, y nos hizo signos para pasar también nosotros por aquella brecha, y en ese momento fue que nos negamos, o sea, totalmente conscientes de que podía ultimarnos, pero hicimos pensamos, se puede decir así, percibimos mejor que pensamos, que entre morir en la franja de Gaza, secuestrados, ensangrentados, preferible en última instancia morir en el lugar si hace falta, y no y no ir.
Por suerte os pudiste escapar. Entiendo que después llegasteis a casa, os llevaron al hospital. Supongo que estáis en Jerusalén ahora.
Sí, bien. En ese momento entonces decidimos irnos con las pocas fuerzas que nos quedaban. Hay gente que pregunta, ¿por qué le parece a usted, me dicen, que este hombre no les disparó? Existen distintas suposiciones. Yo creo que la más lógica es que no disparó para no ser detectado, porque tenían un gran temor de ser vistos y escuchados. Cuando nos dispararon dentro de la casa, yo creo que esos disparos podían ser escuchados desde lejos, pero no detectados de forma tan inmediata y tan puntual como desde el campo que ellos querían atravesar. La otra posibilidad es que no quisieron disparar o porque en definitiva se convencieron de que éramos prácticamente cadáveres, o sea, íbamos a caer de un minuto a otro y no tenía sentido llevarnos, y entonces nosotros corrimos a nuestra casa. Nuestra casa, como le dije antes, prácticamente no existía, estaba totalmente derruida y ya no podía servir de asilo para nada, porque tome usted en consideración de que la guerra prosigue y nosotros necesitamos no solamente sanarnos, sino necesitamos simplemente vivir en un lugar sin ser nuevamente baleados. Y entonces un vecino, a costa de su propia vida, porque abrir la puerta a otra casa es arriesgarse, accedió a abrirnos y convocó luego una ambulancia que tardó muchísimo, muchísimo tiempo en llegar por toda la situación. Y llegamos al hospital central de la zona, no sé si ustedes lo saben de qué se trata, es uno de los más grandes del país, se llama el Hospital Universitario Soroka de Beersheba, pero estaban tan atestados de heridos y de muertos que se disculparon, no nos pueden dar ningún tipo de atención, ni siquiera de emergencia, y es por eso que nos han trasladado aquí al Hospital del Monte Scopus en Jerusalén.
Celebremos y celebramos de que fin de toda esta aventura haya acabado bien, a pesar de estar heridos. Muchísimas gracias por atendernos, Moshe Rosen, y hasta pronto. Gracias.
Yo le agradezco a usted, y yo creo que más allá de lo nuestro, de lo puntual, y esto también lo digo como amigo de la historia, es importante tratar de ver el panorama global del conflicto para tratar de evitar de ahora en más situaciones de inhumanidad y de retroceso. Y en ese sentido yo confío en ustedes que vuestra emisora va a ser portadora de este mensaje de paz.
Gracias, Moshe Rosen, hasta pronto y suerte. Gracias.
Hasta pronto.
Són les 28 minuts. La facilitat per explicar tota aquesta història de Moshe Rosen. He dit que hi parlàvem amb dos palestins que estaven a Gaza, el que passa amb una diferència, que és que a Gaza no tenen, ens van dir, no podem fer entrevistes perquè se'ns han tallat l'electricitat, amb la qual cosa, com no hi ha entrevistes, et podem fer un missatge de veu explicant el que està passant, però necessitem pel consulat el telèfon, amb la qual cosa que ahir vam parlar amb dos palestins d'aquella manera. Avui hem parlat amb un israelià que va poder fugir del segrest de Hamas i que està sortosament recuperant-se de les seves ferides de bala a aquest hospital de Jerusalem. Toni Aire, què vols ara?
I no era només el que deia, sinó el to. És a dir, jo no sé si vivim el que ha viscut ell fa 4 dies, si parlaríem aquest to de conciliador, ara ens demanava la pau al final. És veritat que és cert que aquestes setmanes hem d'estar llegint moltíssim gent de tot arreu, i és cert, deia abans Lot, que hi ha també analistes israelians crítics amb el que està passant, a mi em falta trobar la contrapart, no? És a dir, veig menys mirades àrabs o pro-palestines crítiques també amb el que està passant en aquella part, i això per mi és significatiu. Crec que ara el govern israelià tindrà una certa treva, però les crítiques des del seu propi país, el que ha fet Netanyahu o el que era la deriva del seu govern, molt a la dreta, a la ultradreta fins i tot, i són. I això també marca diferències.
Mira, els senyals horaris de 2:15 del matí... Que maco ha quedat això. Saps per què se feia de maco? Aviam, Mònica Hernández. Que me tienes overthinking. Que la noche se puso kinky. Tres dedos en el toto. En el culo el pinky. Las moñas violeta como tinky winky. Una nalgada y la dejo como po... Ei, le doy por donde hace pipi, por donde hace popó. Una cançó, de Bad Bunny, eh? No estem parlant aquí de Carlos Mejía Godoy, los de Palacagüina, que eren, van cantar una cançó preciosa, que eren Son tus percúmenes mujeres los que me soliveien, fa molts anys d'això, sinó que és Bad Bunny, que és un dels cantants més escoltats del món en aquests moments. Una altra cançó de Bad Bunny, que es diu Safaera, és... Qué falta de respeto, mami, ¿cómo te atreves a salir sin panty? Hoy saliste puesta pa' mí, yo que pensaba que venía a dormir, no, vino ready ya, puesta pa' una cepilla, me chupa la lollipop, solita se arrodilla, ¿cómo te atreves, mami, a venir sin panty?
Puc respondre?
Sí, clar.
Per a ella le gusta que le... No, un moment. A ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Y es que yo quiero la combi completa. ¿Qué? Xotxa, culo i teta. Això és del Daddy Yankee, que és un altre d'aquests artistes que segueixen molt les adolescents. Podem seguir, si voleu. Si sigues en esta actitud, voy a violarte. Ey, que comienzo contigo y te acuso de violar la ley. Así que no te pongas alzadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita.
Clar, per nosaltres, els que tenim una certa edat, Otbou queda apartat d'aquí, els altres també, alguns, Toni Aire...
Bueno, jo soc de generació X, això estem a una altra òrbita.
Hi ha una cosa que existeix, que és la neofòbia, avui en parlàvem, que és la fòbia del nou. I que llavors hi ha un seguit de generacions que ens convertim en boomers o en cunyats de manual, perquè segurament als avis els hi va passar amb el rock and roll, fins i tot els pares amb la lambada quan es ballava d'aquella manera, i ara nosaltres ens deu passar, com a generació que som més avançada en edat, ens passa amb el reggaeton, per entendre's, o amb algunes cançons de reggaeton. És veritat que, com deia aquest matí, nosaltres des de la maduresa fem de stoppers de defensa central, i ells no passaran. És a dir, i que en canvi hi ha molta gent que diu que és un orgull per Llatinoamèrica que hi hagi 7 de cada 10 cançons en aquests moments que hi ha a Spotify més escoltades siguin de reggaeton, i que siguin en una llengua com és la castellana. El problema és que, clar, aquestes lletres no és que les fem nosaltres, és que la gent jove se les fa seves, i llavors si estem parlant de la hipersexualització de la gent jove, o si estem parlant de la violència masclista com una xacra que estem patint en aquests moments, no sé si ajuda que no només parlem del mòbil. Ah, no, perquè els nens el telèfon mòbil... Bueno, no és que només el telèfon mòbil, que si van a Spotify es trobaran amb tot això, no? I segurament el que estem fent també és discriminant un tipus de música. Clar, i em diràs, bueno, però això abans ja passava. Bueno, passava d'aquella manera. A la nostra generació, evidentment que hi havia cançons, quan jo, bueno, clar, ja era més gran, però que hi ha nanos de 14 o 15 anys que podien escoltar la cançó de Loquillo, de La voy a matar. Però hi ha un problema, que és que per trobar aquesta cançó l'havies d'anar a buscar. No sortia a los 40. I havies d'anar a buscar vol dir que havies d'agafar el disc, cosa que ara no fa falta que agafis el disc, i això ja ara no passa. És a dir, aquestes cançons abans existien, sí, i en anglès també, però com que tampoc sabia molta gent del que deien, doncs encara més. Clar, tot això fa que s'afegeixin un caldo de cultiu, que és el tema de cap on va en aquests moments l'adolescència. Aquí poden haver-hi molts comentaris de cunyat, però com li deia abans Otbou, hi ha comentaris de cunyat que van en paral·lel als comentaris de pare o mare, que quan veus segons quin fil està engafant i aquesta hipersexualització de la qual parlàvem, tens un problema. Però ara el comentem. Aquí al Món Arregó, un segon, sisplau.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Descobreix tota la gamma Renault i aprofita els nostres dies únics del 18 al 24 d'octubre per portar-te el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
Tenir un petit negoci no significa arribar a poca gent. Significa arribar a tothom. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Després del seu èxit a Pedralbes, aquest Nadal torna a Barcelona l'experiència lumínica més impressionant. Natura encesa. I amb una nova edició, Origen. Descobreix l'univers dels primers éssers. Visita Natura encesa, Origen, del 20 de novembre al 21 de gener. Entrades a naturaencesa.es.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer la
Pònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a la Pònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Oh,
oh, oh. Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
El per què de tot plegat.
Un moment, que...
Passen coses.
Sí, no, passen coses, efectivament. Primera cosa que passa és dir que la persona... Ha mort el terrorista de Brussel·les abatut per la policia, que fa una estona, recordem, el Justo Barans confirmava que l'home abatut era el responsable de la mort dels dos ciutadans suecs i que la policia l'havia ferit. Doncs bé, finalment, aquesta persona, que a més ahir va penjar a les xarxes un vídeo autoculpant-se de l'assassinat d'aquests dos suecs, ha mort ja definitivament. Bé, Hi ha músics que m'estan enviant, músics coneguts, eh? Quin grandíssim tema de debat. Aquests són els valors que influenciaran per dècades a les noves generacions. em diuen. Mira, jo tenia previst parlar amb un psicòlogo, però m'interessa més el que pugueu opinar vosaltres, i com que això és un tema recurrent que pot continuar demà, el podem continuar demà, perquè em sembla molt, molt, molt interessant. Aviam, anem a, aviam, aquí a la taula hi ha tres persones que som pares o mares i tres que no ho sou. Hi ha un que per edat diria que podria ser-ho, però que no ho és, que és l'Otmou. I per tant, generacionalment, em pots parlar d'aquest tema. Aviam.
No, saps, perquè abans feia el comentari aquest que és difícil parlar d'aquest tema sense semblar un cunyat, no per res, sinó perquè és molt difícil pel tema de la hipersexualització de les lletres, per exemple, que tu explicaves, és molt difícil resoldre això, posar fil a l'agulla sense parlar d'educació sexual.
Correcte.
I sense confiar la immensa majoria de la resposta principal a que hi hagi d'una vegada per totes un programa seriós i una planificació seriosa de planificació sexual a les escoles, i ja està. De tota manera, crec que en el fet d'escoltar aquestes lletres i aquesta mena de cançons i els balls associats, és veritat que hi ha una deriva, un punt preocupant, però que hi ha una part de ritual de rebel·lia dels adolescents, en què no donen tanta importància probablement al significat de les lletres ni en el marc, diguem-ne, conductual que dibuixen les lletres, com ho fem nosaltres més grans, absolutament astorats del contingut, no? Llavors jo crec que és bo que en parlem i que és bo tenir el debat, però que nosaltres donem molta més importància que no l'impacte real que té al final. Per exemple, en termes d'hipersexualització, és molt més important, molt més preocupant, i hi ha molta més inacció per part de les institucions amb la regulació de l'accés a la pornografia.
Sí, per exemple, hem parlat 50.000 milions de vegades.
Sí, ja ho sé,
amb
ja ho
el
sé,
tema però... de la pornografia, ja ho hem dit tantes vegades, que la legislació és tan absolutament i fastigosament lenta que fa que en aquests moments, com que a més no poden fer res perquè et diuen que els servidors estan en un altre punt i que no ho pots controlar, doncs això ho donem per mort. Però és que de les lletres o de les pel·lícules no en parlem.
Però jo crec que s'ha d'establir una diferència amb això, perquè bueno, jo amb aquestes coses soc bastant partidari i confiar en la intel·ligència dels nens, diguem-ne, i de les nenes. És a dir, amb que tard o d'hora, si l'educació que han rebut és bona, per més bèstia que hagi estat la influència, tindran la capacitat de desenvolupar un esperit crític que els faci dir, ostres, si jo escoltava això... A mi em passa amb cançons que jo escoltava quan jo era petit, amb pel·lícules que mirava, amb sèries que mirava, amb escenes de coses que mirava, i he estat capaç, diguem-ne, de... És a dir, el meu model en el comportament social, en les relacions amb altres persones, no es basa només... No és un mimetisme absolut del contingut audiovisual que jo vaig mamar quan era petit. Perquè si he estat capaç de desenvolupar un cert esperit crític, doncs això me'n distancia, no? I llavors jo crec que això també s'ha de confiar en la intel·ligència dels nens.
Anem amb una mare, Mònica.
Jo hi confio en la intel·ligència, Ot, però és veritat que quan estan vivint l'adolescència són tan vulnerables i poden ser arrossegats per tots aquests inputs que tenen, no només del tema del porno, de les cançons. És a dir, a mi em sorprèn que en un moment en què les joves són molt feministes escoltin aquest tipus de cançons. I jo li vaig dir a la meva filla, per què l'escoltes? Si té aquesta lletra que és misògena, masclista, i diu... Bueno, s'enganxa el ritme i és el que es porta. Llavors, aquesta moda, el voler ser acceptat, et porta en aquesta etapa de la vida, que és l'adolescència, a assumir uns rols que per molta educació que tu tinguis a casa teva, te'ls fas teus. I per molt que jo li digui això no està bé, en aquell moment és l'acceptació del grup. I pot més que el que et diguin els teus pares. Sí que estic d'acord que després tindràs un esperit crític i amb 24 anys com tens tu segurament tindràs el cap ben moblat, però quan estan passant aquest període és molt difícil, perquè més tu com a pare ets l'enemic, en el sentit del més important són els amics. El que em digui el pare és el que no
total,
faré justament,
clar.
I després som uns pares, uns ignorants. A mi em costa molt gestionar el tema del mòbil, no ho sé fer, perquè si els hi talles entres en una guerra amb ells de et deixo sense internet, i com que ningú fa, ets el pare, no? Com diferent, és molt difícil lluitar contra això cada dia amb un adolescent a casa. Jo no sé si ho comparteix això.
Bueno, llavors... hi ha una cosa, perdona, que és que nosaltres, oi, i en el meu cas encara més, som fills no de la transició, i com m'agrada dir, d'un camp enrere, que és una època de dictadura i una època de democràcia, amb la qual cosa no teníem exactament, de fet, d'això en parlarem demà, perquè abans els explicava que he vist, la Filmoteca ha fet una cosa magistral, que és agafar l'última pel·lícula que diuen que va veure Franco en vida i col·locar-li les parts de la pel·lícula que van ser censurades en el seu moment. És una pel·lícula que es diu Fúria Espanyola, del Kassen i la Mònica Randall. Ja he dit que demà la Mònica Randall serà aquí al Món RAC1, demà. Sí, demà tenim una última hora que a mi m'agrada molt, perquè vindran els Javis i després vindrà la Mònica Randall i l'encarregat de la Filmoteca de parlar d'aquesta pel·lícula. I l'encarregat de la Filmoteca, que ha fet tot això, clar, tu veus aquesta pel·lícula? I tu veus l'evolució de la societat? Tu veus com, què és el que tenia el tardofranquisme? Que és unes pel·lícules que no tenien... Bueno, que et posa les mans al cap de les coses que es veien en aquella pel·lícula, de les coses que es deien en aquella pel·lícula. Vull dir, és un horror. Però, és clar, en aquella època hi havia una cosa que era l'ordre dels factors. Els avis manaven. Els pares i mares manaven molt. I nosaltres manàvem res. Molt poc. Què va passar? Què va passar? Que amb l'arribada de la llibertat, amb l'arribada d'una nova època, la proximitat entre els pares i els fills es van acostant. Es van acostant. Es van acostant. És a dir, abans, jo tinc amics que els pares els hi parlaven de vostè.
Sí, com entre els pares i els professors, també. Sí.
Correcte. Com els pares i els professors. O sigui, els pares i els professors hi havia... Escolta, encara me'n recordo que una de les primers debats que vam fer aquí en aquest programa va ser si s'havia de retirar o no, que va haver-hi un merder a Madrid perquè Esperanza Aguirre va sortir dient que què coi era això de retirar la tarima a les escoles. Que la tarima a les escoles era diferenciar el que seria, no sé si el poder, o el que seria el mestre de l'alumne.
Llavors, l'autoritat. Aquí,
l'autoritat. L'autoritat, no? I llavors, que jo crec que amb això ens hem anat... És a dir, aquesta tarima l'hem anat traient de les nostres vides i en aquests moments tot està molt més igualat. Tot està molt més igualat. Amb la qual cosa, si jo li veig a les meves filles, o la Mònica amb la seva, i li diu, deixa el mòbil... El meu pare, quan si m'hagués hagut el meu pare i jo hagués tingut mòbil i jo m'hagués dit deixa el mòbil el deixo. Pobre de mi que no deixi el mòbil. I ara a mi li dic a les meves filles deixa el mòbil i no deixa el mòbil. Per això, vamos, potser no, que hi ha molts pares i mares que diran, mira, això passa a tu perquè ets mal pare. No sé, a mi em passa. Que és que a mi no em fan cas. O fan relativament cas, no?
Però, si no ho fem nosaltres.
Però que si li dius deixa el mòbil,
si no el deixem nosaltres,
com si fossis un extraterrestre.
Però torno al debat de les cançons, que crec que estem en un moment, a més, on, en principi, això deia abans, som molt feministes, però no hi ha sororitat entre les noies, és a dir, s'està democratitzant el pitjor del masclisme entre elles, que per mi és la gelosia, la possessió de les parelles, l'agressivitat d'elles, i crec que les lletres d'aquest tipus també ho faciliten. I després una altra cosa, s'està convertint en normal, parlant de la sexualització, la fel·lació, per exemple, no? És a dir, un amic et diu m'has de fer una fel·lació, i és per elles com una cosa normal. Llavors totes aquestes cançons van minant, és la gota malaia, no? Que elles van assimilant aquest discurs. I crec que només es pot combatre, evidentment amb censura, no? Perquè volem un país amb llibertat, sinó que s'ha de combatre amb educació. Sobretot a casa, no a l'escola, perquè sempre ho derivem tot a l'escola, sobretot a casa.
A Lola García,
perdona. No, jo crec que... A veure, teniu raó tots dos, és que no és que ara no hi hagi autoritat per part dels pares o dels mestres, és que abans a la vida el que et portava pel camí de la vida eren els profes, eren els amics en una determinada etapa i els pares. I ara tot això ha estat substituït per internet. És a dir, té més autoritat quan tu busques una cosa a internet que no el que et digui el teu pare o el que et digui el teu mestre, fins i tot. O sigui, és que és una substitució d'això. Llavors, clar, les lletres de les cançons, la hipersexualització ja no només a la publicitat, sinó a tot arreu, és una conseqüència en bona part també d'aquest sistema que comporta que vivim en un sistema que és internet, que és una jungla en la qual la gent vol sobresortir. I com que vols sobresortir, el que dius i el que fas ha de ser cada vegada més extrem. I per tant, si la teva manera d'aprendre i la teva autoritat és un món en el qual s'ha de sobresortir buscant els extrems, doncs arribem a tot això, no? I a més tenim una generació, els vostres fills, jo no en tinc, però ho veig per molts amics i familiars, que intentes hi ha una sobreprotecció dels nens, però al mateix temps aquests nens estan exposats a una quantitat d'influència perniciosa que a nosaltres mai de la vida ens va passar això. O sigui, nosaltres no podies veure una pel·li que no et deixaven els pares, podies arribar a escoltar una música que... Però clar, l'accés ara és facilíssim, i a més l'accés a coses que fins i tot són addictives, no? Que abans parlàveu del porno. Per tant, clar, intentar prohibir aquestes coses és impossible. O sigui, perquè si comencem a prohibir, pràcticament ho prohibiríem tot, perquè prohibir lletres de cançons, encara que siguin fastigoses, per qüestions morals, doncs les qüestions morals cadascú té el seu límit moral. I d'aquí passes a les polítiques, a les ideològiques, a les... En fi, sí, això és impossible. És una qüestió de valors, efectivament, d'intentar... transmetre uns determinats valors. El que passa és que, clar, és qüestió dels pares, sí, però si la societat no t'acompanya, els pares es queden sols i es queden amb una sensació de frustració brutal.
Joan López Alegre.
Yeah. La vinculació de la música i de la música moderna a les drogues o al sexe, jo crec que és una constant. Poder entre nosaltres com a pares, els que ho som, i els meus pares, estem que quan jo era jove la cultura dominant era l'anglosaxona. Els meus pares, pues, pobrets, havien treballat moltíssim a la vida, però no parlaven anglès, i per tant doncs no podien entendre moltes lletres que jo crec que també eren terribles. Escolta'm, no sé, ara buscava una dels Sex Pistols, per exemple, sobre un avortament, no? O sigui, per ficar un exemple, i en canvi nosaltres ara sí que entenem perfectament aquestes lletres. I jo crec que succeeix, a més, una cosa dual i que passa de forma paral·lela. Per una banda, les noies reben tots aquests impactes, però a la vegada els nois de la seva edat reben impactes contraris, que són ull les noies, ull la relació... O sigui, existeixen dos mons que s'han anat separant, i on la relació entre nois i noies moltes vegades es fa difícil, perquè per una banda... hi ha un missatge de protecció, que jo crec que és el correcte, cap a les noies, i per tant quins són els límits i quina té que ser la relació, però per l'altra banda, en canvi, les noies escolten aquestes cançons que donen just el missatge contrari. I això jo crec que entre la gent jove crea confusió i crea mons moltes vegades cada vegada més separats entre nois i noies. Això també és un tema que tindria que portar una reflexió.
Toni Aira.
Pues mira, jo us diré quatre preocupacions que tinc amb un pro final, que com dius tu sempre, Jordi, després de l'adversativa ve la
veritat.
La veritat. Primer, em preocupa que així com amb altres fronts, com el de l'ecologisme, on crec que nítidament les noves generacions han anat a millor amb la consciència que tenen, en aquest camp potser no. En aquest camp que estem parlant de les relacions interpersonals, sexuals i de reproduir certs clixés, que és la segona preocupació. És a dir, a mi em preocupa que es perpetuïn certs clixés i estigmes, per exemple, sobre la dona o certs col·lectius vulnerables, perquè no hem parlat, per exemple, de moltes lletres homòfobes a rabiar que hi ha en aquest tipus de cançons. El tercer punt que em preocupa és la difusió que avui dia pot tenir tot això i que contrasta bastant amb el que tenien altres lletres en altres èpoques, per exemple, amb la frontera de l'anglès, com deia el Joan, que per molts nosaltres sentíem certes cançons que igual deien moltes barbaritats, però no les enteníem directament quan érem petits o no ens arribàvem. Bad Bunny, només a Instagram, té 46 milions i mig de seguidors. Només a Instagram.
Qui?
Bad Bunny.
Mira, Bad Bunny perdona, Toni... Bad Bunny, ara m'envia un oient que el seu canal de WhatsApp, que té 17 milions de seguidors, diu: a los niños que se supone que no estén en este chat, este disco no es para ustedes. Papá y mamá ya leyeron. Ustedes son los responsables. Yo no. Bueno, ya dije.
Bueno, i això té una capacitat de difusió molt gran. Per tant, la primera, potser amb això em preocupa que no anem a millor amb aquest àmbit, amb el prejudici que jo tinc sobre les noves generacions, que en teoria sempre anem a millor. O sigui, hem de superar certes coses del passat. La segona, el que es perpetua en clixés. La tercera, la difusió, capacitat de difusió. I la quarta, que crec que és la més important, em preocupa si ho sabrem acompanyar i llegir aquestes lletres amb pensament crític. Quan vivim un moment on no només els joves, tots tenim bastant atrofiat el pensament crític, i això ens ho diuen la major part d'estudis. Per exemple, sobre comprensió lectora, la major part d'estudis que estan sortint a dia d'avui a propòsit de la comprensió lectora dels estudiants és que ha caigut moltíssim. Jo sóc d'una generació, et deia abans en broma, de la X, en la que ens van haver d'incorporar allò que fèiem abans de la selectivitat, o que ara es fa, la selectivitat, el comentari de text, Per què? Perquè es veia que repetíem com uns papagais, però no enteníem el que estàvem llegint. Per tant, hi havia una prova per exercitar el pensament crític. Llavors, això és el que em preocupa més. Sabrem acompanyar aquestes lletres de pensament crític? I aquí ve el però. Però, com que jo no formo part d'aquesta generació, m'ho miro amb uns ulls i que dic, i si ho saben posar a lloc? És a dir, potser nosaltres no, i ens esvalota, com esvalotava els nostres pares i els nostres avis, les lletres que escoltàvem nosaltres del Loquillo, del Coquemalla, o de no sé quants altres, que deien allò de matar-la, i de fer i de violar-la, i de no sé quantes coses. I a nosaltres potser no ens influïa, però i si ho saben posar a lloc? És a dir, és el meu dubte de fons amb tot això. Recordo que vam parlar precisament un dimarts en aquesta tertúlia sobre aquelles noies que es posaven a la discoteca com si fossin bestiar, amb els nanos al darrere, fotent-li uns catxetes al cul, per exemple. Jo no estic segur que totes aquestes noies després reprodueixin aquest cliché a casa o aquest patró a casa i que no ho sàpiguen posar a lloc. I si un noi es passa més enllà de la coreografia aquesta, no els hi diguin, ei, al tanto, ojo, per on vas? No estic segur que no ho sàpiguen posar a lloc. Per tant, ho mig salvo. Hi ha molts elements de preocupació, però crec que hem de tenir també un vot de confiança per les noves generacions de que ho sàpiguen posar a llocs.
5 minuts i les 11. Continuarà.
Torna la setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Una cosa única? Els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Anuncia enregistrat a 4.000 metres.
De vegades per aquí al pas et cano l'empenta! Òptica 2000, faràs un salt en la comoditat de les lentilles iExpert, amb especialistes en salut visual i un mes de prova gratis. També amb lentilles progressives. Troba'ns al Corte Inglés o demana cita a òptica2000.com.
I abans i abans, els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Vols gaudir d'un menú deliciós i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 23 d'octubre, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, vegà, oriental, una solució per cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
Navega amb Costa Cruceros. Reserva ja el teu creuer tot inclòs des de només 699 euros per persona i gaudeix durant 8 dies del millor entreteniment a bord i viu una gran experiència. Consulta condicions i reserva el teu creuer Costa a la teva agència Alcom Viatges. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Alcom Viatges, sabem de viatgers.
Allò de peli, manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
amants del col·leccionisme, aquest 20 i 21 d'octubre teniu una cita amb Barnafil, a les cotxeres de Sants.
Compra-venda de segells, monedes i col·leccionisme. I la presentació de noves monedes commemoratives, com la col·lecció Catalunya 2023 i la missió numismàtica dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Barnafil, amb entrada gratuïta i amb el regal d'un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, on trobareu el gabinet numismàtic. Només per dir que has escoltat aquest anunci a RAC1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Viatjaries a l'altra punta del món per complir el desig de la teva germana? Torna a Austràlia, la comèdia d'èxit sobre la maternitat i els vincles familiars. L'òpera prima d'Israel Solà, el director de La Calòrica, torna a Barcelona a partir del 21 d'octubre. Austràlia, al Teatre Texas. Entrades a Espai Texas.